Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Parlem ara de notícies que tenen a veure amb la comarca del Baix Ebre i més concretament al municipi de Roquetes i Tortosa, perquè el Consell Comarcal del Baix Ebre comença ja els treballs per tal d'instal·lar l'enllumenat a la Via Verda entre el tram de la C12 a Tortosa i el pavelló poliesportiu de Roquetes. I per a parlar d'aquesta iniciativa tenim a l'alcalde de Roquetes, Ivan García, que també és el vicepresident del Consell Comarcal del Baix Ebre. Hola, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Es tracta d'una obra que podem dir que era reivindicada pels usuaris de la Via Verda?
Sí, és com tots sabem, és el tram més concorregut de la Via Verda, tant a peu com en bicicleta, perquè al final és una via més per a accedir de Tortosa a Roquetes o de Roquetes a Tortosa, i la gent sí que reivindicava molt, sobretot per tema de seguretat a la nit, que era una zona fosca, i d'esta manera, en aquesta obra, esperem que solucioni el problema.
En què consistiran concretament aquests treballs que s'estan portant a terme?
Són dues coses. Una és l'ampliació d'un tram, que és el tram que va des de l'antiga carretera de València al terme de Tortosa fins a l'encreuament del camí de les Rosites, perquè ens entengui la gent de Roquetes. Este tram s'amplia la calçada en un metre, i després va lligat a la mateixa obra, va plantar 55 lladoners, que en este cas van tots plantats dins del terme nostre, per a dotar de més sombra a l'estiu a la gent que hi transita, i la instal·lació de 77 punts de llums de llum solar autosuficient per a dotar de seguretat i llum a la nit.
Una actuació que també està subvencionada per la Diputació de Tarragona, no?
Sí, principalment el Consell fica una part, però principalment és subvencionada per la Diputació.
De fet, amb aquesta obra podem dir que aquest tram quedarà molt, molt digne, molt millorat, sobretot utilitzaran usuaris tant en bicicleta com a peu. Quedaria algun altre tram, potser que caldria fer alguna actuació a la Via Verda, al terme de Roquetes?
Bueno, el terme, nosaltres com a Ajuntament sí que estem plantejant de donar-li una miqueta més de seguretat i de visibilitat al tram urbà, que el tram de la Via Verda dins de Roquetes és un tram urbà que depèn de l'Ajuntament, ja no depèn del Consell, i sí que tenim un projecte per a dotar-lo de més seguretat i visibilitat, sobretot per a que els ciclistes i la gent que va i peu vagi de manera més segura i que sigui més visible per al trànsit rodat.
Hem de dir que aquest tram on s'està fent aquesta actuació podem dir que és el més visitat, el més utilitzat de la Via Verda. Quin és el perfil de l'usuari d'aquesta Via Verda?
Bueno, pues principalment són vianants. En este cas, el que portem d'any, han passat 165.000 persones per aquest tram, entre Roquetes i Tortosa, i un poc més de 100.000 ciclistes. Estem parlant de molta gent, com se pot veure. És el 65% de la gent que utilitza la Via Verda a la comarca del Baix Ebre l'utilitza per aquest tram. Per això se fa una inversió que creiem que és totalment necessària.
Una il·luminació d'aquest tram que doncs garantirà l'ús també durant la nit, també millorarà la seguretat i que arriba, com diem, fins al pavelló, no?
Sí, sí, arriba fins al pavelló de Roquetes, després ja està la il·luminació nostra de la ciutat, i també va lligat en la il·luminació que s'ha ficat al camí del mig per a manera de crear recorreguts per a que la gent, sobretot a l'hivern, que surt a caminar al tard, tingui diversos recorreguts per a poder fer en seguretat i visibilitat.
Amb aquesta actuació ja estaria complet tot el que necessita aquesta Via Verda? Bueno, falta alguna actuació més?
La Via Verda necessita moltes actuacions i, de fet, no es paren de fer. Cada any se reparen molts de trams. Són 22 quilòmetres que la comarca del Baix Ebre té de Via Verda, i hi ha una brigada sempre treballant-hi, neteja de vorals, substitució de les tanques de fusta. Té un manteniment molt elevat i el Consell Comarcal és una aposta que ja fa molts anys que va tirar endavant i que per a tots els municipis creiem que és necessària i funciona molt bé de cara al turisme que ens aporta.
I pel que fa a la promoció de la Via Verda, s'està fent algun tipus de promoció ja que sigui fora del territori?
Se n'han fet en algunes ocasions, se visiten fires, se fiquen estants a fires, s'ha fet promoció en autobusos a fora de la comarca, s'ha fet diverses iniciatives per a que la gent conegui la Via Verda, que cada vegada es coneix més, i també una iniciativa que serà molt favorable és la nova Via Verda que des de la Diputació construiran entre Roquetes, en este cas, i la Ràpita, que al final enllaçarà una en l'altra per a dotar de més recorregut a la gent que practica el ciclisme i que visita les vies verdes, que cada vegada és més.
Avui hem convidat a l'alcalde de Roquetes, Ivan García Magí, i també alhora és el vicepresident del Consell Comarcal del Baix Ebre, perquè aquesta entitat ha començat ja les obres per tal d'ampliar i il·luminar la via verda entre Tortosa i Roquetes. Moltes gràcies per haver-nos explicat aquesta iniciativa, que esperem també tingui força èxit de participació de la gent a la via verda.
Això esperem, però això es fa.
Bon dia.
Bon dia.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara parlem d'activitats festives que es porten a terme aquest cap de setmana a Roquetes i més concretament a l'Arrabal de Cristo, perquè aquest dissabte, 12 de març, es fa el Carnaval. Un carnaval que ha preparat l'Associació de Veïns de l'Arrabaleta i per a parlar d'aquesta activitat tenim a la seva secretària, l'Esther Bomba. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Esther, què és el que heu preparat aquest dissabte per al Carnaval?
Pues han preparat el que tradicionalment sempre han fet, però bueno, els últims anys, com tots sabeu, per la pandèmia no mos va permès, però han planejat la tradicional rua de Carnaval i seguidament al casal farem la xocolatada.
Una rua on estarà acompanyada de música, no?
Sí, ve lo Golafre, que de Tortosa, que sempre ens acompanyen ells.
I després de la rua de Carnaval tindrem aquesta xocolatada, que serà gratuïta?
Sí, bueno, sempre fem per als socis gratuïta i per als no socis una aportació simbòlica d'un euro i és una xocolatada que també fem de forma tradicional, amb nosaltres mateixos.
Molt bé, i després de la xocolatada, què hem de fer? Hem de marxar a casa o teniu altra proposta?
Pues aquest any hem pensat que en lloc de marxar a casa i tornar com sempre havíem fet, pues ho farem seguidament uns bocadillos a les 8 de la tarda i en una mica de música d'un DJ.
Això es farà al casal, com diem, de l'Arrabaleta.
Sí.
I també per a la gent que vingui disfressada, tindreu algun premi?
Sí, animem a que vinguin disfressats i han fet un premi individual i un de grup, que és un premi econòmic de 50 euros i 100 euros al grup.
Doncs ja sabeu, aquest dissabte, 12 de març, a les 5:30, concentració a la plaça de la Ravaleta per a participar en aquest carnaval. Esther, com podem convidar la gent per a que vingui a participar i, si més no, a veure aquesta rua?
Pues que ens ajuden a fer gran el carnaval, que en tenim moltes ganes, que portem 2 anys sense disfressar-nos.
Esther Bombau, secretària de l'Associació de Veïns de la Ravaleta. Esperem que aquest carnaval sigui tot un èxit de participació. Moltes gràcies per haver-nos-ho explicat. Molt bon dia.
Molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
La taula de consens del Delta de l'Ebre i el síndic de Greuges s'han reunit amb la Comissió Europea pel futur del Delta de l'Ebre. Els dos agents denuncien que no hi ha un pla específic de gestió i protecció dels espais naturals. Així, membres de la taula de consens del Delta i el síndic de Greuges, Rafael Ribó, s'han reunit a Brussel·les amb representants del Departament de Medi Ambient de la Comissió Europea i també amb experts de l'Oficina d'Ombudsman Europeu. Els dos agents han denunciat l'incompliment de les normes per garantir la protecció del Delta de l'Ebre i han recordat la importància que tenen davant de les conseqüències del canvi climàtic. Alhora, Rafael Ribó ha denunciat també que l'Estat encara no ha aprovat el pla per a la protecció de la façana litoral del Delta de l'Ebre i ha destacat la manca d'execució de partides pressupostàries que han de protegir el litoral i minimitzar les inundacions en cas de temporals marítims. El Departament d'Empresa i Treball ha impulsat la digitalització de 58 empreses del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre des del llançament del programa Proacció 4.0 l'any 2019 i ha destinat més de 700.000 euros en ajuts directes. En el global de Catalunya, els ajuts arriben als 12 milions i mig d'euros repartits en 984 projectes de petites i mitjanes empreses, bàsicament de l'àmbit industrial, destinats a engegar processos de diagnosi o implantació de noves tecnologies com la robòtica, la fabricació additiva, el big data o la intel·ligència artificial. Les beneficiàries han rebut fins a 8.000 euros per realitzar una diagnosi destinada a establir plans de transformació digital i fins a 20.000 euros per a implantar-los i incorporar noves tecnologies. L'Ajuntament d'Ascó elaborarà un pla d'habitatge local, un projecte que ha encarregat a la càtedra UNESCO pel dret a l'habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. La primera fase farà l'anàlisi i diagnosi de la situació i les particularitats de l'habitatge al municipi. Una prioritat, segons l'alcalde, Miquel Àngel Ribes, que necessita una planificació estratègica. La setmana que ve es faran les dues primeres sessions de participació ciutadana que estan obertes a l'empresariat local i, en concret, als professionals relacionats amb la construcció o l'habitatge. Després es convocaran els agents socials, les entitats i associacions i la ciutadania en general. El procediment també preveu una enquesta oberta a tothom per recollir punts de vista i exposar problemàtiques. Amb la diagnosi resultant, es definiran objectius, accions i potencials actuacions que, segons el director de la càtedra, Héctor Simón, seran molt concretes i establiran un calendari fins l'any 2025 amb la data d'implantació i costos. L'Ajuntament d'Ascó considera que aquest pla és una bona eina per fer front als reptes de despoblament rural i també establir un full de ruta clar per fixar la població. L'informe de conjuntura econòmica del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre del quart trimestre de l'any 2021, que ha estat elaborat per la Universitat Rovira i Virgili, apunta que la demarcació no superarà la crisi de l'any 2020 fins a finals d'aquest mateix any. L'investigador del grup de recerca d'indústria i territori de la Universitat Rovira i Virgili, Joaquim Margalef, destacava d'aquesta manera les principals conclusions de l'economia de la demarcació de Tarragona del 2021.
Fent una mica de reflexió, passant molt pel damunt, què ha passat? Pues, amb 5 punts, la població està estancada, la taxa d'envelliment és important, l'ocupació ha augmentat un 45%, la taxa d'atur ha baixat un 12,6%, la contratació laboral ha augmentat, el ERTO i el nombre de filiacions a la Seguretat Social han determinat realment, i amb aquest augment de la contratació laboral, aquest creixement de l'ocupació. Les empreses de persones físiques han disminuït, les jurídiques més, i les societats anònimes han representat una disminució del 32% interanual. L'IPC és preocupant a la zona, ha augmentat un 7%, això limita els condicionaments de consum. Les exportacions han tingut un dinamisme molt elevat, 30-56%, les importacions un 31-34%. En canvi, l'altre aspecte d'apertura de l'activitat productiva de la zona, com és el turisme, ens trobem que les pernoctacions han disminuït un 29%, els viatgers un 29-28%, les pernoctacions un 41-62%, el port encara no ha assolit els tràfics del 2019 i l'aeroport està sota mínims. Les perspectives de superació de la crisi del 2020, que va ser forta, amb optimisme la reflectíem com el conjunt de l'economia espanyola, el conjunt de l'economia catalana, que a finals del 2022 s'haguera pogut assolir aquesta fita.
Tot i això, com aquestes valoracions es van fer en base a unes dades prèvies a la guerra d'Ucraïna, els autors de l'estudi han admès que el conflicte bèl·lic pot alterar aquests pronòstics.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana de Catalunya ha donat a conèixer en el marc de les accions de la commemoració del dia 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, una moció contra la bretxa salarial femenina que ha presentat a tots els ajuntaments de les quatre comarques. La moció presentada per Esquerra als ajuntaments insta a realitzar campanyes i accions per sensibilitzar la població respecte a la bretxa salarial i les conseqüències que se'n deriven. A més, demana fer un pla amb l'objectiu de conèixer la realitat interna de l'ajuntament i establir mesures per a eliminar les possibles situacions de desigualtat i també treballar amb les empreses del municipi per la elaboració de plans d'igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció de dones als càrrecs de decisió, la formació del personal en matèria d'igualtat i l'adopció de mesures que permetin i faciliten la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. El darrer acord insta el govern espanyol a fer els canvis normatius corresponents que provoquen la bretxa salarial i la poca representació de les dones en els espais de presa de decisions.
Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La Rosaire Ampostí, Dani Forcadell, de 49 anys, és el nou president de la Junta Rectora del Parc Natural del Delta de l'Ebre. La proposta va ser aprovada en la darrera reunió que va tenir lloc aquest passat dimarts amb la presència del director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilaür. En paral·lel a la seva activitat professional com a agricultor, Forcadell va ser regidor de Pagesia, Medi Natural i Serveis a l'Ajuntament d'Amposta durant 4 anys. També ha estat el responsable de l'arròs del Sindicat Unió de Pagesos durant 5 anys i de sectors agrícoles. El nou president s'ha compromès a assegurar la participació efectiva dels membres de la Junta Rectora en els temes importants i estratègics del parc, assenyalat per alguns alcaldes i sector productius de la zona durant els últims temps per suposadament entorpir amb els seus informes algunes actuacions previstes a l'espai que podien afectar-ne l'equilibri i la biodiversitat. Segons el comunicat oficial, Dani Forcadell assumeix la presidència amb la voluntat de buscar solucions que asseguren la pervivència del delta actual tal com ara el coneixem. L'Ajuntament d'Alcanar ha impulsat el procediment administratiu per a que les persones transsexuals, transgènere i intersexuals siguin tractades i anomenades per l'administració amb el nom i el gènere amb el qual s'identifiquen. Està previst que en els pròxims mesos ja es pugui aplicar aquesta nova mesura. També es permetrà que els menors s'inscriguin amb el nom sentit sempre que tinguin el consentiment dels tutors legals. Segons ha explicat Maribel Ramon, regidora de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament d'Alcanar, la societat no és binària, home o dona, sinó que és més rica i diversa. I per això ha dit que s'ha de posar fi a la invisibilitat i permetre que les persones trans es puguin registrar amb el nom sentit i amb el gènere amb el qual se senten còmodes.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Tècnics d'ADIF van resoldre a les 5 de la tarda d'ahir dimecres l'avaria al sistema d'electrificació del tram de la línia ferroviària entre l'Ametlla de Mar i Tarragona. Aquesta avaria va obligar a interrompre el servei des de 3:45 i Renfe va habilitar un servei alternatiu per carretera per als afectats. Aquesta incidència va suposar que 4 trens quedessin aturats, concretament 2 regionals de la línia R16 i 2 trens de llarga distància.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
Bon dia, avui l'ambient és més suau per començar aquesta jornada. Tenim una temperatura clarament més alta que la d'ahir en aquesta mateixa hora, hores d'ara, rondant els 9 i 10 graus en punts de la Ribera d'Ebre, també de la Terra Alta, i entre els 7 i 8 graus cap a la zona del Baix Ebre i del Montsià. Una temperatura molt suau, i és que durant aquesta passada matinada i a hores d'ara també tenim el cel força ennuvolat i, de fet, mantindrem la presència de núvols que han de ser una miqueta més compactes a la façana del litoral i una miqueta més trencats cap a l'interior, però en qualsevol cas hi haurà núvols. I també podrà plovisquejar feblement, sobretot a punts del litoral. En qualsevol cas, a hores d'ara centrem més cap al nord de la zona. De cara a demà sí que ja parlarem d'una pluja més destacada i que arribarà sobretot de cara a finals del matí migdia i també de cara a la tarda. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.